Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui sí, en el dia 1 de Joan Laporta com a president del Barça després de l'acte d'investidura d'ahir a la tarda i d'un discurs en el que Laporta va vendre il·lusió, optimisme, emotivitat i treball per revertir la situació econòmica del club i per tornar a situar el Barça a la primera fila del futbol europeu. Clocadeta d'ull a Leo Messi per la seva continuïtat, missatge de confiança per Koeman i, entre somriures i bromes, una referència també a les dificultats que han tingut per reunir l'aval. De seguida recuperem els millors moments del discurs d'investidura de Joan Laporta. Atenció, que tenim dia i hora pel Clàssic. Dissabte 10 d'abril a les 9 de la nit a Valdebebas, Real Madrid-Barça. Ja coneixem els 8 equips classificats pels quarts de final de la Lliga de Campions. Eliminat l'Atlètic de Madrid, que va caure ahir davant del Chelsea per 2-0, 3-0 al global d'una eliminatòria en la que els Blue han estat clarament superiors. També ahir Bayern de Múnich 2, Lazio 1, 6-2 al global de l'eliminatòria pels bavaresos. Així que demà, el sorteig de Nió, a partir de les 12 del migdia, només un equip espanyol, que és el Real Madrid. Recordo els 8 equips: Real Madrid, Chelsea, Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, PSG, Borussia Dortmund i Oporto. Avui tenim Europa League, tornada dels vuitens de final, a les 7 de la tarda, Molde de Granada, amb 2-0 pel Granada de l'anada, i a les 9 de la nit, Villarreal, Dinamo de Kiev, amb 0-2 pels de la plana del partit d'anada. De la resta d'eliminatòries, destaquem el Milan-Manchester United amb empat a 1 de l'anada. A segon, els equips catalans miren cap als enfrontaments del cap de setmana. L'Espanyol rep dissabte el Logroñés, demà el Girona juga al camp de la Unió Deportiva Las Palmas i dissabte el Sabadell rebrà l'Sporting de Gijón. En bàsquet, a la Lliga CB, el Joventut es va imposar ahir a la pista d'Estudiantes per 83-90 i consolida la setena plaça, mentre que l'Andorra també va guanyar a domicili el Fuenlabrada per 65-75. I a l'Eurolliga femenina, derrota de l'Uni Girona 66-74 davant del Perfumeries Avenida, en l'anada dels quarts de final. Demà el partit de tornada, també a Salamanca, s'ha posat francament complicada la classificació per la Final Four. En handbol, tant l'anada com la tornada dels vuitens de final de la Champions entre el Barça i el Elverum es disputaran al Palau Blaugrana per les restriccions Covid a Noruega. Hi ha una setmana per l'inici dels Mundials de Fórmula 1 i de motociclisme. Escoltarem avui a Fernando Alonso i a Joan Mir, sensacions a pocs dies de que comenci la batalla. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Ferran Correas i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem què us va semblar el discurs de Laporta. Il·lusionant pel 72%, immensa majoria, només paraules pel 28%. En clau espanyol, també us preguntem què us van semblar les paraules, en aquest cas, del capità David López. Tranquilitzadores pel 24%, només paraules pel 76%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz. Felicitats, Sílvia, avui és el seu aniversari, feliciteu-la. Sílvia Ortiz i Víctor Navarro al control de so, a la producció, perdó, us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports COPE. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Jo em venia aquest matí a la memòria una frase que va dir un personatge que sabeu que és de referència per nosaltres, que és el Johan Cruyff, en aquest estadi precisament el dia del seu homenatge, que deia solo Dios sabe lo que ha costado llegar hasta aquí. Vull encarar aquesta nova etapa de manera, doncs, amb generositat, amb humilitat, això sí, amb valentia, i com deia precisament el Joan Gamper en un discurs que va fer la inauguració del Camp de les Corts, em sembla que va ser l'any 25, deia que de sota l'escut us batega el cor. I això a mi sempre m'ha fascinat, la figura del Gamper. Va salvar d'una situació econòmica molt difícil al Barça, però sí que ara ens trobem en una situació difícil, però aquí ens hem de remengar, i repeteixo, la clau és la de sempre, no? Esforç, treball, 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 treballar bé, i doncs humilitat i fer les coses com cal.
Doncs comencem avui, sí, amb el dia 1 de Joan Laporta ja oficialment com a president del Barça, després de l'acte d'investidura d'ahir i d'un discurs en el que Joan Laporta va exhibir les seves millors virtuts. És un gran orador, 30 minuts de discurs, ni una sola nota escrita, ben estructurat, missatges clars, bona combinació d'emoció, de transcendència, i en algun moment també per la distensió i la broma, discurs llarg, però en tot moment Laporta et fa estar allò amb l'antena activada, sap mantenir l'atenció per llarga que sigui la intervenció. Va vendre, com heu sentit, il·lusió, optimisme, va prometre treball, va demanar unitat, va deixar clar que exercirà un lideratge fort, d'això no en tenim cap dubte perquè el coneixem. En fi, que crec que va fer Laporta un molt bon discurs, és el punt fort de Laporta, la seducció, però ara el que toca és, com diu ell, arremangar-se, gestionar i prendre bones decisions perquè la situació del club és, com a mínim, delicada. Va assistir en aquest acte d'investidura a l'estadi del Camp Nou l'Helena Condis. Helena, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Joan, bona tarda.
Va ser un bon acte i un bon discurs de Laporta, no?
Sí, un acte senzill però molt lluït, 300 convidats, molts d'ells VIPs, asseguts a la segona tribuna del Camp Nou, al ser tanta gent es va fer a l'aire lliure pel Covid, es va col·locar una tarima per escenificar la presa de possessió i a banda de Laporta, els que estàvem allà presents esperàvem a dos altres grans protagonistes, Leo Messi i Bartomeu, que retrobant després de molt temps, apareixia Bartomeu després de la seva detenció, no es van creuar, protocol va col·locar els jugadors en una banda i a l'altra, expresidents, autoritats polítiques, excandidats. Messi, t'he de dir que era dels més elegants de l'acte, estava assegut a la mateixa fila que Piqué i Sergi Roberto, just darrere de Ronald Koeman. Messi era l'únic dels capitans que portava tratge i corbata. Piqué anava molt més informal, camisa texana, Sergi Roberto amb una bomber, Busquets no hi va poder ser per motius personals, Laporta, que ja els hi va dir a tots els esportistes, jugadors i jugadores, que la pancarta de ganes de volver a veros també anava per ells, la veritat és que va estar molt atent amb tots, va saludar un per un a tots els capitans i capitanes, a tots els entrenadors del Barça. Especial menció a les efusives abraçades a Messi, la més sentida sobretot amb Piqué, quasi el tira a terra, Piqué, com que és tan alt, l'abraçava a la porta i tenia el cap recolzat a l'espatlla de la porta, a l'ombro de la porta. Un Piqué que després de l'acte estava emocionat i tuitejava: vam ser molt feliços, ho tornarem a fer. I el que deies del discurs de proclamació de la porta, ara escoltarem alguns extractes, quasi mitja hora, impecable, sense ni un paper, sense llegir res, va tenir de tot, emoció, llàgrimes als ulls quan recordava el seu pare, cites històriques, com sempre record pel seu estimat Johan Cruyff, optimisme i espontaneïtat que vam veure també cap al final, quan es va dirigir a Leo Messi, estava a la platea Leo Messi, i amb l'argentí, mort de vergonya, ja saps que no li agrada ser el centre d'atenció, i mig somrient, això sí, sota la mascareta, Laporta li va demanar aquest desig que va arrencar els aplaudiments dels que estàvem tots allà presents.
Jo he vingut aquí també per manar, però per prendre decisions, per no defugir responsabilitats, per no donar excuses, per afrontar les situacions i doncs intentar, doncs, ara m'aprofitaré una mica i intentar convèncer el Leo que es quedi, per exemple. Aquestes són coses que s'han de fer, són decisions que s'han de fer. Faré tot el que pugui. Però bueno, ella ho sap. El que faci estarà bé. Però nosaltres intentarem, doncs, que continuï, perquè és el millor jugador de la història. I perdona, Leo, que faci referència aquí, però ja saps que tinc molta estima i que el Barça t'estima molt. El Barça t'estima molt. I si hagués aquest camp ple quan jugueu, segur que no te'n podies anar. Això és la pandèmia, aquesta, la punyeta, ens la fa la punyeta a tots els àmbits.
Li demanava perdó la porta a Messi perquè sap que és tímid, i en aquell moment tots els ulls, totes les mirades van deixar de ser per Joan Laporta i tothom es va quedar mirant a Leo Messi mentre l'aplaudien. I amb moltes ganes l'aplaudia Piqué, que estava al seu costat, i Sergi Roberto, i Messi mig somreia i feia com que sí amb el cap en alguns moments.
Jo crec,
no?,
que tots teníem clar que en un moment o altre del discurs, sí, alguna referència a Leo Messi faria Joan Laporta.
Va esperar quan ja portava 20 i pico minuts, però sí, es va dirigir directament a Messi. També va tenir paraules per Ronald Koeman, eh? El va mirar als ulls. Koeman estava encara més a prop que Messi, està una fila per davant de l'argentí. I Laporta, que ja ha parlat amb Koeman, es van reunir a París, van tenir temps per compartir opinions, per intercanviar impressions. Li va transmetre aquest missatge de confiança al tècnic, el que avui, per cert, Koeman, et puc dir que responia feliç compartint al seu Instagram moments de la investidura a Laporta quan li donava la mà, per exemple, al nou president. Aquest és el missatge de Laporta pel tècnic holandès.
Ens hem conjurat, no?, per guanyar títols. Aquí, Ronald, ja saps que tens la confiança d'aquesta nova junta directiva, que el que desitgem és que, i ho veiem, el club, l'equip va millorant, i estem, doncs, molt, molt contents i molt esperançats en que això vagi a més. Si cal, doncs, farem tots els esforços que siguin necessaris perquè tots sigueu de l'opinió que tenim, doncs, un equip molt competitiu i que podrà aspirar, doncs, a guanyar-ho tot, que és el que volem, no? Tornar a guanyar i tornar a guanyar bé. I intentar, doncs, que continuï aquesta història d'èxit entre el Barça i la Champions.
Un missatge de continuïtat i de confiança per Koeman, i també estàvem pendents, Helena, si feia menció durant el discurs de la agitada nit prèvia a aquest acte d'investidura amb el tema dels avals, i jo crec que Laporta va trobar la manera o va tenir l'habilitat de referir-s'hi fent una mica de broma, no?
Sí, en un ambient distès. Va tenir també bromes per la frenètica nit per culpa de l'aval, que es va allargar fins les 3 de la matinada. Primer li deia un company de junta que estava a la platea: ei, no t'adormis. I després, com que també hi havia autoritats polítiques, tranquil·litzava a la consellera d'Interior dient-li que no es van allargar fins les 3 del matí perquè estiguessin de festa. Escolta la seqüència.
Us he de dir que nosaltres treballarem incansablement perquè, Tito, no t'adormis, per favor, que estic fent un discurs. És que, saps què passa? Que hem passat una nit, Meritxell, no ha sigut festa, t'asseguro que ha sigut una cosa tranquil·la, però vam anar a dormir molt tard perquè les condicions d'aquestes de l'aval que s'havia de posar, Déu-n'hi-do.
Pel que em deien, dormir poc no li afecta a Laporta, eh? Que de mitja sol dormir 4 hores diàries i ja en té prou i té més energia que tots els membres de la Junta junts, segons em deien. Una hora després d'aquest acte, el president i els seus 19 directius es van quedar a la tribuna del Camp Nou fent-se fotos, selfies, per immortalitzar el moment 18 anys després, segona investidura de Joan Laporta. La primera, ja ho va recordar ell, tenia el seu pare el 2003, aquesta no hi va poder ser i per això es va emocionar també.
Helena, gràcies.
Adéu.
Que vagi bé. Incorpora el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Molt bé, Joan.
Què destaques tu de l'acte d'ahir i del discurs de Laporta?
Bé, s'ha dit absolutament de tot, però sí, una mica llarg, però era Laporta tal qual, eh? Laporta absolutament tal qual, com deia l'Helena, amb força. Semblava que havia dormit 8 hores, tal, com un nen tranquil, no, però tenia força encara que no hagués dormit. Em sembla que va ser massa frívol en el tema de l'aval, massa frívol, perquè és un tema molt, molt important, però va fer un guinyo a l'assessor de jurídic de la Lliga de Futbol Professional, Carlos del Campo, i li, ei, Chato, tu entiendes català, tal, i lo de l'aval i tot això. I clar, l'home de la Lliga de Futbol Professional va dir que sí, que donava complicitat al tema aquest de l'aval, aviam què passa amb l'aval, i després també em sembla discutible el tema del protocol, no?
Ja.
Em sembla que posar no als primers llocs a Bartomeu, a Rossell, a Gaspar, a Reina i tal, em sembla que haurien d'estar més prop de Joan Laporta, de la Junta Directiva actual, em sembla. I a més també em sembla que posar polítics al davant no... No sé, jo recordo, per exemple, que Laporta va preferir la rua pels carrers que no anar a la plaça Sant Jaume a celebrar els títols amb els polítics, no? Però ahir sí que estaven els polítics a la primera filera i tampoc m'agrada que estiguessin a l'última fila, a la fila dels mancos, com se dice, a Toni Freixa i a Víctor Font.
Molt bé.
Em sembla que el protocol és una mica discutible.
Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com està sent el dia 1 de Laporta com a ja oficialment president del Barça i quines són les primeres carpetes que haurà d'atacar?
Doncs oficialment el primer dia de Joan Laporta al club començarà a les 5 de la tarda, que és quan s'espera que arribi a les oficines del Camp Nou. Abans, a les 11 del matí, hi han anat alguns membres del seu equip. Allà començarà a treballar 11 anys després al seu despatx, el despatx on va sortir a l'acabar el primer mandat. Demà viurà també el seu primer acte com a president. Serà 2:15 del migdia, la inauguració de la Cruyff Court Jordi Alba, amb la presència del jugador i de Pati Roura, de la Fundació Cruyff. Serà a l'Hospitalet, però la porta haurà de sortir ràpidament, perquè a les 2 del migdia tindrà lloc la primera reunió de la nova junta directiva a les oficines del club i tindrem comunicat oficial del Barça en acabar, evidentment, de l'acte de la Cruyff Court Jordi Alba i també de la junta. Us parlarem demà a Sports Cope. Del seu equip, està previst, segons ha pogut saber aquest programa, que entre avui i demà el nou director executiu del club, que encara no l'ha anomenat, es reuneix individualment amb els membres del comitè de direcció del club. Amb ells parlarà dels qui vol la porta que continuï o canviïn de funció i de les sortides, sobretot de les sortides dels anteriors executius. Encara s'ha de parlar amb els afectats i veuran com es materialitzen. Ens deien fons de la candidatura que no serà una cosa ràpida, que encara tenen mesos per davant. Només executaran allò més ràpid, per exemple, la posició del CEO, d'Òscar Grau, però la resta anirà a poc i després també us hem de dir que Joan Laporta oferirà una roda de premsa la setmana vinent. Encara no hi ha data, si tenim data de la junta directiva, de la primera junta directiva, però de la roda de premsa encara no, perquè han de veure el calendari, però serà aprofitant l'aturada de seleccions i que l'actualitat estarà una mica més tranquil·la.
Hem sentit ara fa un moment a Laporta referir-se al tema dels avals, mig amb to de broma, però és un tema que encara cueja, Víctor.
Sí, encara cueja. Avui Toni Freixa, a les 11 del matí, ha fet un fil de Twitter al seu compte personal on explica, primer, que és una gran bestiesa que ser directiu, perquè per ser directiu del Barça s'hagi de respondre personalment als resultats de la gestió i que sigui amb un aval bancari del 15% del pressupost. Diu que arran d'aquesta consideració va reunir-se a l'octubre amb el president de la Lliga, Javier Tebas, per dir-li que calia treballar per suprimir aquest aval. Freixa va més enllà i explica que va constatar que hi ha un dictamen al Barça que estableix que a Catalunya, per l'aplicació de la normativa de clubs, no existeix l'obligació d'avalar, per no configurar la responsabilitat personal dels directius com a objectiva, i més tard, ja com a precandidat, va tornar a reunir-se a la Lliga, encara que aquesta vegada amb el secretari general, que l'heu esmentat, el Carlos Campo, ahir present, com deia el Manolo, a la llotja del Camp Nou, i a Del Campo li explica això, i segons diu Freixa, la resposta de la Lliga no es va fer esperar. Va respondre Javier Tebas personalment a Carles Tusquets, president de la gestora llavors, amb una frase en castellà: si permitís la toma de posició del nuevo presidente sin haber depositado l'aval, bajaré al Barça a segunda división. Deixa clara, segons aquesta resposta, la postura de la Lliga. Doncs bé, la Lliga ha fet un comunicat a 3:15 de la tarda que ens reenvia el nostre company Isaac Fouto, on expliquen que Tebas no va reunir-se amb Tusquets en la campanya electoral i que l'únic contacte per part de la Lliga va ser amb els serveis jurídics, que van sol·licitar un informe jurídic que va ser remès a la Junta Electoral del Barça, on no es mencionava ni el descens de categoria, i a més anaven més enllà i recorden en aquest comunicat que en el cas que un president electe no presenti l'aval, es repetirien les eleccions, però en cap cas hi hauria un descens al club. El club no es veuria perjudicat, sinó que es tornarien a convocar els comicis.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
En aquest tema de l'aval han tingut molt protagonisme les últimes hores les figures de José Elías i Eduard Romeu. Eduard Romeu, que serà el nou vicepresident econòmic del Barça, és vicepresident de l'empresa Audax, clau en la solució del tema de l'aval, i avui ha atès l'Eduard Romeu el company Sergi Mas a Ràdio Estel, al programa Cinquenters, i ha aclarit la relació de l'empresa i el Barça.
Sí, que és veritat que molts inversors estan pendents d'això, però també et dic una cosa.
Sí.
Audax no intervé absolutament per res en aquesta història. És un tema personal d'en José Elías i meu,
sí,
que consideren que és el moment de recolzar el club en una situació que entenem complexa, mm, i totes les garanties, obligacions futures que hi pogués haver, etcètera,
sí,
és absolutament un tema particular.
3:26. De seguida seguim.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Llega al Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... ¿Quieres sabor? Licores El Afilador.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esporscope, la sintonia de la Lliga de Campions. José Luis Gil, hola, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Perquè ja coneixem els 8 equips classificats pels quarts de final de la Champions. Finalment, només hi haurà el bombo del sorteig demà, un equip espanyol que serà el Real Madrid.
Sí, la sensació és que a Espanya juguem en tercera velocitat i a Europa juguen en cinquena, però de fet, l'única presència d'un equip als quarts de final ja ens va passar la temporada 18-19, quan el Barça, després de la famosa desfeta del Madrid al Bernabéu davant de l'Ajax, va ser l'únic equip espanyol que va entrar als quarts de final. Tot això després que l'Atlético caigués ahir al camp del Chelsea, 2-0, gols de Sijets i Emerson. Es pot queixar l'Atlético de Madrid d'un penal no assenyalat d'Azpilicueta a Carrasco. Inconcebible que el Bar no hi entrés amb 0-0 al marcador, o de la rigorosa expulsió de Savic. Però la realitat dels 180 minuts és que no li va donar a l'equip de Simeone. Luis Suárez substituït, la maledicció golejadora fora de casa en Champions, també la pateix l'Atlético, substituït mancant mitja hora, Joao Félix sense veure porta. En resum, l'Atlético eliminat, Simeone reconeixent la superioritat del Chelsea a l'eliminatòria.
Fueron superiores, y cuando un equipo es superior, nada, es aprender, mejorar y resetear, como bien les dije, mañana jueves, y ya volver el viernes con toda la ilusión para seguir adelante en el trabajo que tenemos todos los días, que es jugar cada partido al máximo.
L'Atlético, que ara, evidentment, li queda per centrar-se en aquesta lluita pel títol de Lliga, on ara mateix és el líder de la primera divisió. El sorteig demà arrencarà a les 12 a la casa de futbol de Nyon, amb tres equips anglesos, Liverpool, Chelsea i City, dos alemanys, Bayern i Borussia, un francès, PSG, el portuguès, gran desitjat, el Porto i el Real Madrid. Curiós, Batllori, la Juventus, que li va pispar la primera plaça del grup al Barça, ha estat l'únic campió de grup que ha quedat fora d'aquests quarts de final. Es sortejarà tot el camí fins a la final d'Estambul i, atenció, si al Madrid li caigués un emparellament amb un conjunt anglès, a les restriccions que marqués la Covid, que, per exemple, ja ha patit el Barça a la Champions femenina a la seva eliminatòria davant del City. Dates de quarts de final, 6 i 7 d'abril, 13 i 14 a la tornada. L'enquesta de UEFA diu que el Madrid és favorit per la Champions. Mare de Déu, senyor, per les cases d'apostes més sensates. Primer favorit, Manchester City. Segon favorit, Bayern de Múnich.
Demà estarem pendents d'aquest sorteig i abans del debat volem saludar Sportscope al Marc Duc, de Manifest Blaugrana, que ha estat membre de la candidatura, com sabeu, de Víctor Font. Hola, Marc, bona tarda. Hola.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Què et va semblar el discurs de Laporta d'ahir, Marc?
Bé, home, un discurs il·lusionant, alegre, positiu. Bé, un canvi de to, no? Un canvi de tonalitat, sobretot en la comunicació i en el missatge que s'entrega. Un discurs alegre, diria jo.
Sí, sí, va vendre il·lusió. El que passa és que el que s'ha de fer és gestionar i veure quines decisions comença a prendre a curt termini, no?
Sí, però bueno, circumscrit en un discurs de presa de possessió, jo crec que el que corresponia era això, era donar il·lusió, donar alegria, donar ganes a la gent de lligar-se amb aquest projecte i ara a fer-li la màxima confiança en aquest aspecte de la gestió, que estic convençudíssim que ho farà bé, evidentment.
Mm. Ets optimista?
Sí, home, quan es comencen etapes noves i a més es comencen amb gent que ja té una trajectòria més que sobrada i més que reconeguda i amb la qual, òbviament, tenim una sintonia ideològica molt, molt propera. Home, soc molt més optimista que el 2015, evidentment, i infinitament més optimista que el 2010. Per tant, sí, enfocar-ho sempre amb alegria i optimisme.
Confiança també amb el tema dels avals?
Bueno, quina confiança hi ha d'haver, ja estan dipositats i ja està, no? S'havien d'aconseguir, s'han aconseguit d'una manera una miqueta precipitada, però al final s'ha arribat al deadline amb els avals, que és el que comptava.
Et consta que hi ha socis que demanen explicacions si sabeu una mica el contingut dels avals?
Bé, estaria bé saber-ho. Estaria bé saber. Qui avala què. És una qüestió que al final, posar tants diners sobre la taula pot arribar a condicionar certes decisions. Per tant, estaria molt bé saber qui avala, en condició de què i amb quines, diguem-ne, amb quines condicions o amb quins supòsits ho fa. Ara bé, els avals no deixen de ser una qüestió que una junta directiva electa ha d'aportar i és responsabilitat ser d'aportar-los. Els compromisos que hagin adquirit, estaria molt bé saber-los, però és cosa de la junta decidir si els vol explicitar o no.
T'ha sorprès que els hi hagi costat tant reunir l'aval? Perquè crec que, per exemple, a la candidatura del Víctor Font el tema el tenien solventat, crec, no?
Sí, al final jo crec que aconseguir 124 milions d'euros és...
Això és evident, sí.
Com ens podem imaginar tots, és molt complicat.
Molt difícil,
També és cert que arribar a l'últim dia del termini per aconseguir-los no sembla el més raonable. També és cert que a mig camí se'ls va caure el vicepresident econòmic, que sobre això possiblement s'haurien de donar algunes explicacions més, però és un altre tema. No és una cosa fàcil aconseguir els avals. Per tant, tot i que es pugui tenir resolt o anticipat o avançat abans de la presa de possessió, puc entendre que sigui una cosa que s'allargui molt i que es compliqui.
Has parlat abans, Marc, de la il·lusió que va donar, naturalment, a Joan Laporta, absolutament amb la seva gestió i que té ganes de treballar, de manar i tal, i els guinyos que va fer a Ronald Koeman, a Leo Messi i tal, però jo estava criticant una mica el protocol. A mi no em va semblar bé que, per exemple, expresidents pràcticament fossin ninguneats a uns llocs molt, molt llunyans de la primera fila, o que els candidats, Víctor Font i Toni Freixa, estiguessin a l'última fila.
Doncs no conec el... Sé que el Barça té un llibre intern de protocol molt extens i molt, diguem-ne, molt perfeccionat. No conec la posició que li correspon a cada un d'ells, però bé, vull creure, i estic 100% segur que l'organització de l'acte va córrer a càrrec dels professionals del club que van aplicar el llibre de protocol i que cadascú estava on tocava, no? A mi m'imagino res contrari.
Molt bé, Marc. Una última cosa. A partir d'ara, quin creus que ha de ser el paper dels candidats, dels grups d'opinió, remar a favor, deixar fer, fiscalitzar, fer oposició? Quin ha de ser una mica el comportament?
Jo crec que tots hem de fer sempre el mateix, que és remar a favor, estar sempre al costat de les juntes directives o dels presidents electes i estar amatents i estar vigilants a qualsevol conducta que pugui perjudicar els interessos del club. Al final, ajudar el Barça tant és una cosa com l'altra. Tant és estar a favor i remar, com és controlar perquè no s'accedeixi ningú, perquè també podem entendre que l'exercici del poder, a vegades, invita a conductes no gaire apropiades. Doncs és una qüestió d'anar-ho controlant i anar-ho vigilant, i això ens correspon a tots els socis.
Perfecte. Marduk, gràcies per atendre'ns, com sempre. Una abraçada,
gràcies,
anem parlant.
Una abraçada.
Que vagi bé. De seguida el debat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
I 35, obrim debat a Esportscope amb l'Oliveros, amb el Ferran Correas, company de l'Esportiu. Què tal, Ferran? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda, què fem?
Pues mira, era una pregunta, o no?
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí, sí, claro, sí, claro. Sí. Sí. Siempre, no, siempre no, nos sorprendes. Es
que, no, pues mira, hoy ha coincidido que estoy aquí en el Pompeya, en el mítico Pompeya, con mi padre y con Marc López grabando para su canal de YouTube.
Home, molt bé. Sí, sí.
Espectacular.
Ayer estuvisteis en el discurso, ¿o no? La familia Minguella.
No, yo, a mí nadie me dijo nada. Mi padre no lo sé, no lo hemos comentado todavía.
Yo.
Pero espera, le pregunto, papá, ¿tú vas a estar al discurso del Jan? No, dice que no.
No, no el van convidar.
¿No et van convidar?
Mal fet. Mal fet.
Diu que no li ha arribat la invitació. Bueno.
Vale, igual s'ha quedat a la bústia.
Vale, vale.
Ferran, et va agradar el discurs o què?
Molt. Sí, sí, jo sí que hi vaig ser, treballant, no convidat, treballant.
Sí, sí, sí.
Convidat a treballar, no?
Exacte. I sí, sí, a mi molt. Crec que és un discurs... El primer és de destacar la seva capacitat d'oratòria, perquè està pràcticament, no sé si en 35-40 minuts sense venir un paper. I després, sobretot, perquè és un discurs optimista. I el Barça necessita això, necessita optimisme i alegria, perquè les coses estaven, o estan, sobretot econòmicament, molt malament. Esportivament és cert que potser estan millor del que ens pensàvem fa uns mesos, però sobretot un discurs molt, molt optimista i també doncs, barrejant a vegades l'emoció, quan va recordar el seu pare, quan va recordar, per exemple, a Johan Cruyff, però també amb bromes, com les proves que va fer amb l'aval, i fins i tot donant notícies, no? Com que Koeman sí o sí continua la temporada que ve, i després doncs, el que suposo que és el que ens esperarà, la feina que ens esperarà d'aquí a un mes, dos mesos o tres mesos, que és perseguir a veure què passa amb Leo Messi, no? Que suposo que és el que vol fer tot el barcelonisme, però bé, ja li va enviar un guinyó en públic i fins i tot Messi, tot i que amb les mascaretes no es pot veure ben bé les cares, sí que seria... Hi havia vegades que somreia una mica i veia que sí amb el cap. No sé. A mi em va agradar molt el discurs.
Júnior, a tu?
La veritat és que no vaig escoltar el discurs. He vist després, evidentment, les notícies als diferents mitjans. I bé, en la línia del Jan, no? Vull dir, és que no pot donar una altra mena de discurs. Ha de ser optimista, donar una mica d'aire fresc i esperança amb el soci i poc més. Domina els medis, la paraula i res, endavant. I ara continua amb la temporada i a veure com preparem la temporada vinent.
Sí, sí. És evident, Ferran, que els jugadors, perquè tu veies les abraçades amb Piqué, amb Sergi Roberto, els missatges amb Messi, els missatges que van posar després a través de les xarxes socials, és evident que la relació Laporta jugadors va ser un dels seus punts forts a la seva primera etapa i jo crec que serà un dels seus punts forts a la segona també, no?
Sí, de fet, ja els hi va dir en el propi discurs, jo els hi vaig dir, sabeu que jo us he cuidat molt i us continuaré cuidant. També els hi va exigir una mica, no?, perquè els hi va dir ens queden dos títols aquesta temporada i hem d'anar per ells i els hem de guanyar. Però sí, home, es veu, no només amb les abraçades, sinó que després de l'acte, per exemple, Piqué va fer un tuit dient ens ho vam passar molt bé i ho tornarem a fer. Sí. Per tant, jo crec que sí, jo crec que els jugadors home, estan molt més còmodes amb la porta. També venen d'una etapa en la qual el vestidor ha tingut problemes amb l'anterior president i l'anterior junta directiva, no només per la rebaixa de sou, perquè això m'imagino que la porta haurà de fer també una rebaixa de sou sí o sí, sí. Però bé, no hem d'oblidar que algun d'aquests jugadors, en el cas Barça-Gate o Bartogate, eren jugadors que des de les xarxes socials que el club, que el club havia manat els estaven o insultant o criticant.
Sí, sí, o del burofax de Leo Messi o les ganes ara, a lo millor, de quedar-se al club. La confiança en Ronald Koeman, que deies abans, Ferran, era confiança naturalment en Ronald Koeman, guanyar la Lliga, la Copa i tal, però també era confiança per l'any que ve o no?
Sí, jo crec que Ronald Koeman continua l'equip la temporada que ve, sí o sí. A més, és que tots més o menys sabem o intuïm que el director esportiu serà Jordi Cruyff. Mm-hmm. Jo no m'imagino a Jordi Cruyff dient-li a Ronald Koeman que no continua al Barça, entre altres coses, perquè m'imagino que la seva mare el desereta.
Sí, jo tampoc. No, tot queda en casa, sí, tot queda en casa. I a més ho està fent molt bé, Ronald Koeman, mereix continuar, naturalment.
Home, i tant. Jo crec que tots esperàvem una temporada de transició i va haver un moment que fins i tot pensàvem que la temporada de transició estava sent pitjor que el que esperàvem, però li ha donat la volta. Ha aconseguit donar-li la volta. O sigui, ell ha estat capaç de canviar el sistema dues o tres vegades per trobar el que més bé va en cada partit, o fins i tot ara en aquest moment amb aquests tres centrals. Ha apostat pels joves. Hi ha Minguezas, hi ha Araujos, hi ha Pedri, ha recuperat els jugadors, com Dembélé, que tothom el tenia ja perdut i l'ha recuperat. Jo crec que ha fet moltes coses positives i el Barça està anant a més. Jo, per mi, sincerament, el partit de diumenge és clau. Si el Barça guanya a Noeta, és capaç de guanyar a Noeta, és un partit molt complicat, jo crec que és el màxim favorit a guanyar la Lliga.
Sí. Júnior!
Com m'agrada que la gent es pugi el meu carro quan això ja ho vaig dir jo.
Això em dava dir. Júnior, tu què penses?
L'únic que discrepo ja definitivament és amb el que ha recuperat el Dembélé, perquè jo crec que el Dembélé encara no l'ha recuperat ningú. Però bueno, mica.
Però està millor. Està millor.
I no em feia amb el Ronald.
Escolta'm, Júnior, i el teu negoci amb Jordi Cruyff, i suposo que continuarà Ramon Planes perquè són amics, no? I, per tant, el teu negoci està... Tens bona relació amb ells.
Escolta, el meu negoci depèn de que porti jugadors i negoci que beneficia el club. Jo crec que ha de ser independent de les persones que estiguin a dintre.
Ja, clar.
I els Minguella sempre estarem a disposició primer del Barça i després de la resta de clubs. I, evidentment, pues, bueno, jo és la meva feina. Vull dir, si he de fer negocis amb altres clubs, el seguiré fent. Però, vamos, que ningú tingui cap dubte que si tenim alguna beneficiós pel club, vull dir, serem els primers que estarem allà.
Ja tens alguna idea o alguna proposta per fer, o què?
No.
No em dius que no.
No et dic que no, però m'agradaria tenir una conversa amb el Barça. Magán o el Jordi Siascau o el Ramon o Mateu Alemany, amb qui sigui, que són grans persones i sí, professionals.
Senyor. Sí, senyor.
Una última cosa rapidíssima, sisplau. Ferran, creus que li va bé o malament al Barça que l'Atlètic de Madrid hagi caigut de la Champions?
Home, jo crec que si continuava la Champions, sobretot en alguns partits es podia despistar. Però jo crec que és bastant indiferent. Jo crec que l'Atlètic de Madrid ja no està tan bé com abans i no només es veu en el partit de Champions d'ahir, que pràcticament no genera res, sinó que s'està veient en els partits de Lliga.
Júnior, com ho veus?
Bueno, jo crec que l'Atlètic de Madrid ha pecat de no ser un equip gran, i els equips grans, en els moments importants, llevat la debacle del PSG, doncs responen. I hem vist, per exemple, amb el Real Madrid, que en el moment que ha hagut de guanyar i donar toc de presència i de notorietat, doncs ha estat allà. I a la Lliga passa el mateix. Els dos grans d'Espanya són el Barça i el Madrid. I al final és el que s'està demostrant, independentment de si l'Atlètic de Madrid continua o no en la Champions.
Molt bé. Ho deixem aquí, senyors, de moment. Oliveros, Ferran, Júnior, gràcies, eh?
Una abraçada. Bona
tarda.
Una abraçada, que vagi molt bé. Seguim.
El Barça està lluitant per la Lliga i arriba a un escenari amb moltes dificultats. A Noeta.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Donostia, Real Societat, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Roberto López Ufarte.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
3:15, abordem la informació dels equips catalans de segona, començant per l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Que ja està enfocat en el partit de dissabte davant del Logroñés.
Continuen les veus autoritzades per part del primer equip, gent que ja porta unes temporades, tot i que siguin joves com l'Adrià Pedrosa. Un Adrià Pedrosa que avui ha estat força contundent sobre el moment de l'equip, sobre el que estan treballant, sobre la confiança al voltant de l'ascens, que és una obligació. Pedrosa.
Está claro, o sea, nosotros, o sea, desde dentro se nota una comunicación entre cuerpo técnico, jugadores, una confianza súper buena, estamos muy contentos todos, o sea, no hay ninguno que esté reprochando nada, y simplemente es eso, es sacar todos los partidos que nos quedan por delante, porque seguro que lo vamos a conseguir. Nada, simplemente que estén con nosotros, porque nosotros vamos a darlo todo, y cuando vienen aquí a esperarnos para esperar el bus, nosotros lo agradecemos muchísimo, porque se nos pone la piel de gallina desde dentro, aunque con los autobuses estos no nos puedan ver, estamos ahí picando a las ventanas, tal, súper motivados, y que nos sigan apoyando, porque lo vamos a conseguir.
La juvenil, la curva i tal, acompanyaran amb les seves motos a l'equip el dissabte a la tarda al vespre a Cornellà per jugar des de les 9 contra el Logroñés. Un Logroñés que, atenció, piel de cordero, dels últims 17 partits només n'ha guanyat un, i va ser concretament el Mirandés per 2-1 a les Gaunes fa ja unes quantes setmanes. Esperem que l'Espanyol torni a guanyar 6 partits després. Demà, a l'entrenament, darrer, a Sant Adrià, a roda de premsa de Vicente Moreno.
Escolta, vas anar ahir a la tarda a veure el femení i se li compliquen molt les coses, eh?
Sí, perquè dona la cara, no em fa la sensació de que sigui un equip mort, però està en descens. L'equip de Rubén Casado va perdre 2-3 contra el Granadilla de Tenerife, un equip superior, però no li dona. No li dona de moment per estar salvat a l'equip de l'Espanyol, que ja, recorda, les va salvar per la pandèmia l'any passat i aquest any va camí de la segona divisió. Però bé, encara queden 12 jornades per jugar, així que no està tot decidit.
Quique, gràcies.
A tu.
Busquem ara l'actualitat del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que obre jornada demà al Camp de les Palmes.
Sí, i tenim una notícia, és la gran notícia en aquesta prèvia. Malauradament és una notícia molt negativa perquè Cristian Estuani s'ha tornat a lesionar. És baixa per aquest partit i, és més, és baixa indefinida. Saps allò de l'evolució de la lesió determinarà el seu retorn als entrenaments amb el grup?
Em sona.
Doncs això és el que li passa a Estuani, que té una lesió a l'abductor mig de la cama esquerra. Realment no és la temporada de Cristian Estuani. El contrast és evident entre la resta de temporades defensant la samarreta del Girona i aquesta, on el Girona està a 7 punts de la promoció per pujar. S'enfronta a un equip, ho venim repetint durant la setmana, que està amb els mateixos punts. 39, són 21 convocats. Cau Cristóforo, també Monchu per sanció i torna Bernardo. Amb aquesta situació i amb aquests elements, aquest és el discurs de Francisco.
Ya no es por no estar dentro de esos 6 primeros, ¿no? Que al final yo vengo diciendo del primer día que estoy aquí que no era el objetivo real. Hemos tenido que volver a preparar el partido desde el convencimiento a todos de que es posible, de que ganando mañana pues sumaremos 42 puntos que son, bueno, importantes a esta altura y, bueno, es lo que tenemos que hacer. Pero ya digo que hay que ser realista y saber que, lógicamente, después de no ganar en tantas semanas, bueno, pues el equipo, lógicamente, también lo sufre, ¿no?
Recordem, demà obre jornada, la jornada de la Lliga Smartbank, aquest Les Palmes-Girona a partir de les 9 de la nit.
I el Sabadell rebrà dissabte l'Sporting de Gijón. Ja cada partit comença a ser una final per l'equip arlequinat. Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se confirma que Pedro Capó, quien ya estuvo en la convocatoria frente al Castellón, está totalmente recuperado de sus molestias y podrá ser tenido muy en cuenta por Hidalgo para el próximo partido. Por lo tanto, las bajas para este fin de semana son Álvaro Vázquez por la llamada cláusula del miedo, Juan Hernández, quien se lesionó en el último encuentro, y también Aleix Coch y Néstor Querol, claro, quienes continúan al margen del grupo con sus respectivos respectivas recuperaciones. El grupo se ha entrenado esta mañana en el complejo de alto rendimiento de San Cugat, preparando nuevamente el partido del sábado. El Sabadell estará obligado a ir a por la victoria a pesar de las dificultades que supone enfrentarse a un siempre complicado Sporting.
Gràcies, Naza. Fins aquí al futbol, 10 minuts i les 4, de seguida bàsquet.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada. Yo quería hablar de la tortilla de lechuga.
¿De lechuga?
Yo llegué una vez a casa de mi consuegro y estaba comiendo y le digo, uy, mira la tortilla de espárrago. Y dice, no, ya de lechuga. Digo, yo, tan pobre está que no te puede echar otra cosa la tortilla. Y dice, no, ya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Berti Seguros presenta Antonio Hueso de cerca con Taburete.
Por fin, una videoconferencia que no es de trabajo. Vamos, de las que apetecen. Conecta conmigo el próximo martes y conoce de cerca a los amigos de Taburete, a Willy y Antón.
Tu invitación personal te espera ahora en el Facebook de Berti Seguros.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Ara temps pel bàsquet, Esports Cope. Albert, que tenim diverses coses. Comencem amb l'actualitat del Barça, que va cap a Milà per jugar demà partit d'Eurolliga allà.
Sí, s'instal·la a Itàlia. Demà tenim un partidàs. És segon contra primer de l'Eurolliga, segon l'Armani Milan, primer el Barça en aquesta jornada número 30. És la recta final, tram final de la fase regular, on el Barça ja ben assegurat després de l'última jornada i la victòria al Clàssic i la resta de resultats, aquesta plaça de play-off ha de mirar on pot acabar i sobretot el creuament. Per exemple, avui tenim un Real Madrid-CSK de Moscou, el Real Madrid que encara ha d'assegurar la presència al play-off i el CSK que està intentant també aconseguir el factor pista a aquesta eliminatòria de quarts previ a la final a 4. Continua treballant Pau Gasol a Barcelona. Ahir primer entrenament de contacte, 5 contra 5, o sigui que va fent pessetes, a poc, en Pau per intentar, veurem si d'aquí poc o d'aquí molt, tornar a les pistes.
Demà fem la prèvia d'aquest interessantíssim partit. Aquesta setmana estem recuperant partits de Lliga CB. Bones notícies, victòries ahir de Joventut i Andorra.
Sí, són partits que quedaven pendents de la 21a jornada de la Lliga Endesa. La victòria de la Penya va ser a la pista del Movistar Estudiantes, 83-90, un triomf que està en bona línia, i a les portes d'aquesta eliminatòria de quarts de l'Eurocup, situa aquesta victòria i el campionat domèstic a la Penya amb 15 victòries, setena posició, referma la setena posició, però el més important és que queda a només un triomf de la sisena. Destacats ahir López Aróstegui, Brosianski, els dos amb 16 punts. Sentim el tècnic del Joventut de Badalona, el Carles Duran.
Buena victoria en un sitio siempre difícil y sobre todo también por las circunstancias, ¿no? Yo creo que esa cosita que tenemos en la cabeza que estamos también pensando un poco en el top 8, entonces era un partido difícil e importante para nosotros. Yo repito, contento de una victoria más, que nos sigue acercando al objetivo que queremos y a ver si ahora somos capaces de entrar con fuerza en esta eliminatoria tan importante para nosotros.
és el so, el millor que hem pogut rescatar d'aquesta sala de premsa, Aliascova, del Movistar Estudiantes. I la victòria del Morabanc Andorra a la pista de l'Urbas Fuenlabrada, 65-75, són ja 11 victòries pel conjunt del Principat que queda a les portes del play-off. Ahí va destacar Gelinek amb 19 punts.
I encara una cosa més, a l'Eurolliga femenina, Albert, se li ha complicat a l'Uni la presència a la Final Four, eh?
Sí, perquè recordem que aquesta eliminatòria de quarts de final prèvia a la final a 4 és a doble partit, que els dos es juguen a Salamanca. I clar, ara ha de remuntar, després d'aquest 66-74, ho intentarà fer demà, ha de remuntar aquests 8 punts. A veure què pensa el tècnic de les de Fontajau, l'Alfred Julbe.
Hem de millorar molt, perquè ara ja no es tracta només de guanyar el partit, sinó que es tracta de guanyar-lo de més de 8 punts de diferència. També l'encert, que és molt necessari per donar la volta a una eliminatòria així. I ja dic, la circulació de la bola i sobretot més encert. Per tant, un partit molt, molt complet.
És capaç, tot i la dificultat, d'això i més l'Espart Uni Girona demà, també a Salamanca, també en públic, amb l'obligació de remuntar aquests 8 punts si vol ser a la final a 4 de l'Eurolliga femenina.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Adéu. Els motors sonen cada vegada més a prop, perquè estem a només 10 dies perquè arrenquin els Mundials de Fórmula 1 i de motociclisme. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valleri? Molt bona tarda.
Avui hem pogut sentir a Fernando Alonso, que torna, i a Joan Mir, el campió del món de MotoGP.
Sí, presentes en un acto donde la plataforma DAZN ha dado a conocer la programación para la nueva temporada de Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo. Vamos por partes, el piloto asturiano regresa a la F1 dos años después en los que se ha dedicado a la resistencia, como las 24 horas de Le Mans, 500 millas de Indianápolis o incluso el mismo Dakar. Alonso pilotará un Alpine, antiguo Renault, con el que se proclamó campeón en el 2005 y también en el 2006. En los test, el coche ha dado buenas sensaciones, aunque el asturiano reconoce que será muy difícil superar a Mercedes, Red Bull y Ferrari, y por lo que espera que este año de transición le sirva para volver a ser uno de los favoritos en el 2022, cuando cambie la reglamentación. Eso sí, motivación para hacerlo bien este año no le va a faltar.
Creo que nos falta trabajo, creo que nos falta un pelín de entender algunas cosas en el coche aún, intentar encontrar las prestaciones que sí que vemos en la fábrica y quizás en la pista todavía tenemos que desbloquearlas. Y llegue lo que llegue en estas primeras carreras, las voy a disfrutar y las voy a exprimir cada vuelta, ¿no? Listos para la acción, la salida, la emoción de las primeras curvas, todo el entramado estratégico que hay en una carrera, el cuidado de los neumáticos, todas estas variantes que tiene la Fórmula 1 que la hacen muy especial.
El Mundial de Fórmula 1 consta de 23 carreras y comienza el 28 de marzo en Bahrein. El 9 de mayo tendremos la carrera del Gran Premio de España en Montmeló. En motos, toda la expectación recae en saber si Marc Márquez podrá debutar o deberá esperar una semana más en la primera carrera, que también se celebra el 28 de marzo en Qatar. De momento, está a la espera de ver cómo responde su brazo derecho tras entrenarse estos últimos días en el circuito de Montmeló con buenas sensaciones. Mientras, el actual campeón del mundo, Joan Mir, confía en la fiabilidad de su Suzuki ante la amenaza que supone el regreso del piloto de Cervera.
Nuestra arma más importante es la constancia. Tenemos una moto bastante equilibrada que parece que funciona medianamente bien en todas las pistas. Si el piloto está centrado y esto, pues puedes estar luchando por ganar en todas las carreras. Y ese es el objetivo. Poniendo que encima tengo un poquito más de experiencia que el año pasado, igual esa experiencia se traduce en un poco más de velocidad y eso pues hará que sea un poquito más competitivo.
El Mundial de Motociclismo consta de 20 carreras, 4 en España, una de ellas el 6 de junio en el Circuit Barcelona-Cataluña de Montmeló.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Gran final d'Esports Cope. Gil, vostè remata.
Després de les passes en fals, a les últimes hores, la Federació Espanyola confirma que no hi haurà públic ni a la final de Copa del 3 d'abril ni a la final de Copa del 17 d'abril. A Donosti, Silva continua entrenant al marge del grup d'Imanol de cara al Reial Societat Barça. Hores d'ara, informa Miguel Ángel Díaz, Miguelito, Hazard no supera el Real Madrid. I hi ha festa major a casa de Dani Senabre perquè a la llista de França pels propers compromisos internacionals entren Antoine Griezmann, Clément Lenglet i Ousmane Dembélé. A més de tot això, hem de felicitar 121 anys fa avui a l'Ajax d'Amsterdam.
Molt bé, doncs felicitem a l'Ajax d'Amsterdam i tornem Senabre. A felicitar, com hem fet al principi, a la Sílvia Ortiz, que és el seu aniversari avui.
I, home, i tant.
Gil, gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Marxem actualitzant les enquestes del dia Sports Cope. En clau Barça us estem preguntant pel discurs d'ahir d'investidura de Joan Laporta. Per què us va semblar? Us va semblar il·lusionant a la immensa majoria, el 72%, només paraules al 28%. I en clau espanyol us preguntem avui per un altre discurs, per les paraules ahir del capità David López. Us van semblar paraules tranquil·litzadores al 22%, només paraules al 78%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot, cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.